Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que només et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108. 93 205 09 60. I recorda que resoldrem tots els teus dubtes cada dimecres a 2:15 del matí a la secció Joies de Vida del Primer Cafè. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us saludem en una nova edició especial de Catalunya sense barreres, la d'aquest 1 de maig, Dia del Treball. En el disseny del programa m'ha ajudat molt, i més que molt, en Siscu Bages, vicepresident de SICOM Solidaritat i Comunicació. Bona tarda, company, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies per ser-hi.
Sempre que vulguis, ja ho saps.
Ostres, però és que en el Dia del Treball, que a més és festa, que estiguis aquí amb mi, que hagis dissenyat aquest magnífic programa amb uns convidats de primera que tindrem. A veure, com tu has fet tot això?
Si vols, ho repetim cada X temps.
Ui, no m'ho diguis, eh? Al juny tinc un altre programa especial, ja ho saps.
Ja comencem a preparar-lo.
Però com tu has fet per omplir el programa de convidats en un dia de festa, com l'1 de maig?
Bueno, perquè hi ha molta gent que té molt bones intencions, molt bona fe, que treballa per moltes causes justes, que potser no tenen la popularitat d'altres persones, però que podríem omplir no un programa, no? Podríem omplir tots els programes cada dia, tots els dies de l'any. No, no és massa complicació, més aviat al contrari, el problema és triar qui convides i qui no, i qui deixes fora, no?
Un periodista de les causes socials com tu, quin sentit li veu a hores d'ara a la Festa del Treball? Que hem celebrat un any més.
Ja saps que no m'agrada això de periodista de causes socials, perquè sembla que sigui és un santo jo, i sóc molt malo, molt malo, molt malo, ja ho sabes, eh? Però dic que... Bueno, el sentit de la Festa del Treball és... cada vegada va canviant, jo crec. Ara... El problema seria demanar un dia 1 de maig que se celebri per el Dia del Treball digne, perquè ara ja, segons com, no volem treball, volem treballar amb dignitat, no? Perquè estem entrant en un món, ja fa anys, en el qual es pot tenir treball però no es pot tenir dignitat, es pot tenir precarietat, no? Llavors, jo crec que el sentit que té l'1 de maig en els darrers temps i també el d'aquest any és reclamar no només un lloc de treball, que amb això no en tenim prou, sinó una vida digna en la qual el treball sigui un element més de satisfacció de les necessitats de les persones, no? Però que allò de volem un lloc de treball per un lloc de treball, no? Perquè s'està posant molt de manifest que el treball no dignifica, com deia el Serrat, que suposo que ho copiava d'algun poeta,
sí,
no? Que ho havia dit, sinó que el treball ha de ser un element d'això, necessari o no, però que no ha de ser una forma d'explotació. No?
Doncs 26 d'atur a l'estat espanyol, reivindiquem un any com aquest, 2014, el treball digne, i nosaltres, en aquesta edició especial de Catalunya sense barreres, hem triat quatre protagonistes, quatre testimonis, emblemes de treball, d'esforç i sensibilitat. Et sembla que anem a l'encontre del primer?
Anem per feina.
Sí? Vinga. When you smile, I'm a dreaming, it's painting green. I can never, I can see. I'm a troubled girl. l'edició especial de Catalunya sense barreres d'aquest 1 de maig, Festa del Treball. Mireu quin personatge us portem aquí a la ràdio. Susana Barranco és una persona polifacètica que a la seva activitat com a actriu i escriptora ha d'afegir la de directora de documentals. L'any passat va dirigir El silenci d'en Jonc, on explora la vida de persones de diferents edats amb discapacitat intel·lectual. Un dels protagonistes és el seu fill, Jonc, que dona nom al documental que es podrà veure als cinemes Méliès i als cinemes Girona a Barcelona i que recomanem des de Catalunya sense barreres. Aquest vespre el meu company de vol a la zona és en Siscu Bages, que m'agradaria que em diguessis, Siscu, per quines raons has escollit la Susana com a emblema d'esforç, de treball i de sensibilitat?
Perquè jo quan sigui gran vull ser com la Susana, vull ser documentalista i documentar coses que passen, injustícies que es produeixen, situacions que es poden millorar, i ella ho fa a través de les diverses capacitats artístiques que desenvolupa. Que no és només els documentals, també fa teatre, també escriu. No?
Tu me la presentes com Susana Barranco, actriu, escriptora i directora de documentals, entre els quals El silenci de Jonc, però no m'has dit que és mare. Susana, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Una mare, quan n'ha de parlar en mitjans de comunicació de la discapacitat intel·lectual, quines idees li passen pel cap?
Bé, per mi ha sigut un trajecte i un aprenentatge, no? Perquè evidentment quan tu has de ser mare, no? El Jonc és el meu segon fill, mai creus en la possibilitat que el teu fill tingui unes dificultats. Llavors és un aprenentatge de saber com empacar aquesta situació i per mi molt important no caure en el victimisme, no? Com veure el got mig ple i treure'n del patiment que puguis treure d'aquesta situació aprenentatges que després els pugui donar a la gent, no? I si d'alguna manera pot servir, doncs jo em sento satisfeta. Crec que he d'utilitzar les eines que tinc, que és el fet de posar-me dalt d'un escenari o darrere d'una càmera i ensenyar-ho des de la major honestedat que pugui.
Què et va animar a fer aquest documental?
Mira, jo quan estava a les sales d'espera dels hospitals amb el Jonc, perquè el Jonc encara té 6 anys, però fins que no em van dir realment què tenia 4 i mig, no? Llavors tenia moltes pors, no? Quan veia els altres nens amb majors o menors dificultats i pensava de manera potser egoista, si us plau que a mi així no m'estigui passant, no? Després, quan vaig veure que el Jonc el que tenia, doncs que no se'm moriria, que podríem seguir endavant, que podria sortir-me'n d'això, vaig dir, he de parlar de tot aquest patiment, de totes aquestes vegades que he vist aquests nens i jo desitjava que no em passés això. Em sentia en deute amb aquestes mares, amb aquests nens i amb possibles mares que es puguin trobar en una situació com la que jo m'he trobat.
Què té el Jonc?
Bé, el Jonc té, es diu disgenèsia, no? I és una part del seu cervell, la corna, que connecta l'hemisferi esquerra amb el dret, el té una mica més prima. Això què fa? Que les seves connexions siguin una mica més lentes. Només això, que pujar una muntanya potser la puja amb un 600 en lloc d'amb un Ferrari, però i què?
I el documental, qui més surt?
El documental, jo creia que era important parlar des de la diferència, però no només d'una franja d'edat, no? Perquè el Jonc és el testimoni petit, no? Sinó important era ensenyar les diferents etapes que una persona amb dificultat es pot anar trobant a la seva adolescència, després com s'integra, quan és més madur, inclús quan és ja a l'última etapa de la seva vida. Per tant, hi ha testimonis que tenen diferents graus de discapacitat en diferents etapes de la vida. Això d'una banda, que són els testimonis vivencials, primera persona. D'altra banda, com que per mi és molt important el rigor estètic, m'he acompanyat d'artistes que m'han ajudat a parlar d'aquesta problemàtica des d'una altra perspectiva, des de l'art, perquè penso que l'art pot arribar a llocs que no tenen res a veure ni amb el raciocini ni amb un discurs més elaborat, sinó que arriben al cor, a l'estómac, a la pell. Llavors, d'on surt la Sol Picó, una ballarina amb qui faig doncs una coreografia, el Ferran Carvajal, l'actor, el grup Vetusta Morla, o escriptors com el... Ai, ara em sortirà.
Ja vindrà.
Bueno.
Això és el que li passa al Jonc, no?
Sí.
Que de vegades és una miqueta més lent.
Ah, sí, bueno. Jo crec que jo tinc el defecte d'intentar parlar més ràpid del que el meu pensament va tan ràpid que a vegades la meva parla s'atura, doncs, no? Jo crec
també,
que tots ens trobem.
Pallassos, no? Hi ha el Django Edwards,
el
Rafael Argullol, el filòsof.
Rafael Argullol, ja ha vingut el nom, veus?
Aquest era filòsof, no?
Sí, però és escriptor. Ell, quan jo li dic ell com es defineix, com a escriptor perquè ha guanyat el Premi Nadal, però té un discurs filosòfic molt, molt interessant.
I es van prestar fàcilment les persones que vas demanar que t'ajudessin a intervenir, tant els artistes com els protagonistes.
Sí. En altres ocasions, quan vaig fer, per exemple, el meu segon documental, Ferides, que era sobre violència de gènere, va costar molt més poder tenir accés a les persones que havien patit violència, no? És un tema peliagut, però sortuosament amb aquest col·lectiu, amb la gent amb discapacitat i amb la Fundació Rosella, amb qui he col·laborat estretament, m'han obert les portes de casa seva i ha sigut una experiència vital molt gratificant.
Jo m'imagino la gestació del títol. Com es gestes el títol del Silenci de Jong? Deu costar molt, no? Posar-lo o no?
Per mi, cada cop que tinc una creació, el més important és trobar el títol. Normalment la gent comença a crear i després posa el títol. Jo primer penso de què vull parlar, necessito tenir un títol, que per mi és el meu ítem. Llavors, el Silenci del Jong neix d'un conte, una metàfora que explico en el documental, que diuen que quan un camperol planta la llavor d'un jong, si és inexpert, pot pensar que ho ha fet malament, doncs perquè un jong pot trigar molt a créixer, pot trigar una setmana, dos mesos, però de sobte aquest jong comença a créixer i en molt poc temps adquireix una alçada considerable. Llavors l'agricultor se n'adona que és que el jong no és que no estigués creixent, sinó és que estava fent les seves arrels. I crec que això explica molt bé doncs tota la problemàtica del jong i també d'altres persones, no? Que potser hem de respectar els temps de les persones i entendre que estan fent potser altres coses que nosaltres no som capaços de percebre.
Estava pensant si et va costar més el títol del documental o el nom del teu fill quan li vas posar.
Ui, doncs el nom del meu fill, ara que ho dius, em va costar moltíssim. Ja m'havia sortit de contes i no el trobàvem amb el Christian pensant quin nom podria ser. I quan el vam trobar vaig sentir que era aquest, perquè el meu fill gran es diu Amat, igual que em passa amb els títols, crec que els noms ens defineixen moltíssim. Però, de fet, jo no sabia que el Jong venia amb cap dificultat quan li vaig posar el seu nom. Va ser posterior, que per mi va ser...
El Silenci d'en Jong són 90 minuts de documental que veurem al Girona i al Cinema Smeliers. I que passen quines coses?
Quines coses. En el documental podem veure el dia a dia d'aquests testimonis, que són doncs, el Jonc, el Roger, el Pepe, el Lara, totes aquestes persones que us he explicat. Llavors, expliquem d'una banda el dia a dia, d'altra banda surten teòrics que ens expliquen doncs, la seva visió, doncs, què vol dir a nivell legal, no? Quins són els drets, quines són les metes que encara tenim per aconseguir. I també hi ha aquests enllaços que us he explicat, no? d'escenes artístiques, on s'explica la infància, la joventut, l'amor, la decepció, la maduresa... Llavors, és molt dinàmic i intento que no sigui el tema així talking heads, no? Caps parlant, sinó el que vull és ensenyar la vida.
Cors emocionant, no?
Has tingut la sensació d'entrar en un món poc treballat, el documental amb persones discapacitades? O ja hi ha molta cosa?
Bé, se n'han fet, no? Però jo intento, quan abordo un tema... documentar-me, però que no deixar-me influenciar la manera de fer, no? Perquè vull intentar ser genuïna en el que faig, però penso que sí que hi ha prou. Però mai és suficient a l'hora de, quan s'han d'aconseguir drets que encara estan molt minvats, de parlar, de donar visibilitat a aquest col·lectiu. I el que és més important no és només donar visibilitat, sinó com li vols donar. Crec que és molt important parlar amb ells de tu a tu i veure'ls com a persones a un mateix nivell, no des del paternalisme ni el victimisme.
Està mirant per Google i per internet, investigant Susana Barranco, no? I he vist que entre les coses que dius en el teu portal, dius que estàs convençuda que l'art pot ser una via perquè la diferència deixi de ser una diferència. Creus que ho has aconseguit amb el Silenci d'en Jong?
Jo crec que això ho ha de dir el públic quan ho vegi, però el dia de l'estrena, que va ser la Filmoteca de Catalunya, el desembre, estava tota la sala plena. I va haver un moment que era com una empatia col·lectiva. Jo em vaig emocionar moltíssim. No creia que pogués arribar a tanta gent de tants col·lectius diferents. Hi ha els artístics, a gent professional, formadors que treballen, a gent amb discapacitat. Vaig tenir la gran sort que vinguessin el col·lectiu de la Fundació Rosella, el Pepe, la Lara, aquests testimonis amb discapacitat, que veure el seu agraïment en veure's ells projectats en aquella pantalla, per mi va tenir sentit fer aquest documental. I crec que sí, que amb l'art hem arribat a llocs on només arriba una poesia, una música.
Clar, però això t'ha costat diners, Susana. Has hagut de aplegar uns cèntims, perquè si no plantes aquest documental a un cinema com el Girona o el Malí, s'ha de tenir una qualitat i això implica feina i implica despeses.
Totalment. Mira, vaig començar a aconseguir diners fent un Verkami, un crowdfunding, que per mi també, com us dic, suposo que hi ha una implicació personal que fa que tot ho visquis d'una manera més intensa. Cada cop que sentia que una persona havia donat 5 euros o 10, el que fos, per mi era com un petit regal. Em sentia molt, molt commocionada de veure doncs, que la gent hi creia en aquest projecte. Malauradament només hem tingut aquesta eina de finançament. La resta l'he anat traient doncs, de diners meus personals i d'altres doncs, bolos que faig teatrals, doncs guardava una miqueta pel documental. Tinc molts amics a la professió que treballen amb mi i col·laboren des de fa molt de temps i, bueno, fem truques. És una pena que la cultura hagis d'estar regatejant els diners que creiem que pertoquen, no? Doncs per fer una feina artística i per crear cultura. M'agradaria des d'aquí doncs, tirar una llança a favor de que es financin els projectes culturals i que hi hagin les eines necessàries doncs, perquè els artistes i la gent que crea pugui dur-ho a terme sense sentir que està demanant favors per fer la seva feina.
Quantes vegades t'has hagut d'escoltar que està molt bé això que estàs fent i tal, però com que estem en temps de crisi no tenim diners, ens agradaria ajudar-te, però no podem per culpa de la crisi.
Moltíssimes vegades, de fet, de vegades em demanen amb això del documental doncs anar a parlar i fer ponències i jo no tinc cap problema, estic encantada doncs, perquè sempre hi ha una part militant quan una persona fa un documental, hi ha una part de creença que cal denunciar, que cal ensenyar una situació social que està en desavantatge, però hem d'entendre que les coses tenen un valor. I que les persones, els artistes, han de cobrar per la feina que fan.
Recorregut fins ara del documental?
Bé, ara hem agafat una distribuïdora que comença a fer que viatgi, no?, per agafar una mica de caché. Esperem els propers Premis Gaudí poder presentar-nos, doncs perquè ja tenim els requisits que ens demanen, que és haver estat una sala comercial, més de 7 dies i d'altres, i que el vegi com a més gent millor.
Doncs no podem fallar la Susana Barranco.
No fallarem.
Vages.
No. Jo em preguntava si el Jung va acabar farta de la seva mare en aquest documental.
No, al Jung li encanta. El Jung té molta sensibilitat per la música, és per això que surten diferents grups de música en el documental, el Vetusta Morla i la Fundació Toni Manero, i li encantava quan anava a la seva escola a gravar. De fet, sempre em demanava, mare, avui vindràs a gravar a l'escola? Ell li agrada molt tot el teatre, les càmeres,
està
la música.
Està en Susalsa, vaja.
Voldrà la segona part, no? Voldrà continuar fent-ne.
No, qui la vol és l'Amat, el meu fill gran, que em demana que quan faré una pel·lícula d'ell.
Doncs de moment, els dimecres d'aquest mes de maig, als cinemes Girona i també al Méliès.
També el Méliès.
Mm-hmm. Per veure el documental del silenci d'en Jung fet per la Susana Barranco, aquesta dona que és per nosaltres un emblema de treball, esforç i sensibilitat. Una abraçada ben forta i moltíssima sort, Susana.
Moltes gràcies.
Siscu, anem amb el segon personatge?
Vamos a por él.
Vinga, doncs endavant. Mirando al mar.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
segon personatge en aquesta edició especial de Catalunya sense barreres d'aquest 1 de maig. El president d'Amics de la Gent Gran, Maurici Blancafort, ha publicat un llibre on relata la seva experiència de més de 25 anys fent costat a les persones grans d'edat avançada que pateixen soledat o aïllament social. L'ha titulat Com puc ajudar? I l'ha editat Plan de Letres. Blancafort fa quasi 3 anys que presideix l'associació Amics de la Gent Gran, a la qual va començar a col·laborar-hi un any després de la seva creació. Maurici Blancafort és un personatge que ha escollit en Cisco, també, com emblema d'esforç, treball i sensibilitat. Per quines raons, Cisco?
Bueno, si una persona que porta 25 anys treballant amb la gent gran no encaixa amb aquest, no encaixa ningú, perquè porta ja aquest home molts anys dedicat a tot això, no? I també l'he llegit perquè jo ja sóc gent gran. Sap greu reconèixer, però l'altre dia, ahir, vam parar a la Rambla uns joves que estaven en una càmera enregistrant un programa per la facultat de la Universitat Internacional de Catalunya i em van dir, vostè, el franquista, com el franquisme, com el recorda? I vaig pensar, per què m'han triat a mi, no? I després vaig veure la resta de gent que anaven triant i eren senyors molt grans, molt grans. O sigui, vol dir que jo era molt gran també, tot i que quan es va morir Franco tenia 19 anys, no?
Ja has plorat una mica, Bages.
Sí, sí, soc gent gran. Sí, sí, ja soc està, gent gran, no? I m'apunto a l'associació de Maurici.
Mira, com si per Maurici Blancafort ser gran fos un problema. Vés-te'n a saber l'entrada que has fet. Senyor Blancafort, benvingut a Catalunya sense barreres.
Hola.
Doncs...
No li podem dir senyor, perquè tal com s'ha presentat m'ha dit, hola, soc en Mau, i una persona que es diu que soc en Mau, no li podem parlar de vostè. Bueno, no sé, tu mateixa.
Vol que li digui Mau al programa?
A mi em sembla fantàstic. De totes maneres, jo us veig a tots molt joves, eh?
Sí?
Sí, sí.
Home, no sé com prendre amb això.
No, l'important és l'actitud, no? I aquesta vitalitat que teniu i aquestes ganes de fer coses i d'ajudar i d'emprendre, això és una... És joventut interna, això és l'important per mi, no?
Mau Blancafort és president d'Amics de la Gent Gran, autor de Com puc ajudar? No sé, no n'hi ha prou amb indignar-se, diu vostè. Però com cal actuar per ajudar la gent gran que necessita un cop de mà solidari quan es veuen certes situacions del dia a dia sense indignar-se primer, que és molt legítim, és una emoció legítima.
En principi, els voluntaris acostumen a ser persones que ens indignem davant de les situacions. Veiem, detectem coses que no ens agraden i volem fer alguna cosa. El que passa és que per mi el fet d'indignar-se és una actitud que es pot prendre en primera instància. Està molt bé que tu en un moment donat detectis coses, però has de fer alguna cosa. I el que intento reivindicar és aquest gest, és a dir, hem de fer alguna cosa. Hi ha moltíssimes maneres d'ajudar. I crec que aquest pensament que tots tenim de manera interna, el com puc ajudar, que tots tenim aquesta veueta que ens diu, doncs fent, actuant.
Fa 25 anys, quan vas començar a treballar o a dedicar-te al voluntariat amb la gent gran, no ho vas fer per indignació, no? Ho vas fer per altres motius.
Bé, a vegades tots nosaltres tenim un element que desencadena, que canvia la vida, no? Dins del món del voluntariat hi ha moltes persones que els hi ha passat alguna cosa que els ha marcat, no? En el meu cas va ser un accident de moto, en el qual tens una segona oportunitat, una pròrroga per poder viure la vida, i te n'adones que la vida que has tingut fins llavors ha sigut molt centrada en tu mateix, no? Aquesta experiència et fa intentar destinar part del teu temps a altres persones que necessiten suport, no? I el temps, vulguis o no, és que el temps és més important moltes vegades que el diner. És que és així. El nostre temps té un valor impressionant i la nostra capacitat d'ajuda és importantíssima.
Parla'ns del llibre, perquè l'has fet i què hi expliques?
El llibre neix en un moment, és una confluència de factors. Bàsicament, jo sóc un voluntari de base, sóc una persona que sempre he estat treballant per la gent gran en concret i dins d'Amics de la Gent Gran com a factor aglutinador per ajudar aquesta, i arribar a aquesta gent gran, però el que sí que em van fer president, i jo que sóc un ciutadà de Gràcia, que dic jo, la il·lusió de representar 800 voluntaris, la il·lusió de que m'hagin escollit entre un dels molts i milers de voluntaris que hi ha en aquest país i que poder fer això va ser un gran regal. I tenia tanta necessitat d'expressar aquest sentiment que s'ajuntava a la vegada amb el fet aquest, el moment dels indignats, la corrupció política, la crisi econòmica, tots aquests factors que fan que en un moment donat vulguis dir la teva. Jo simplement he donat un testimoni com a ciutadà de com crec que hauríem d'actuar.
De voluntari a president, i arribes sobre la taula de president i dius, ara això què faré? Quan vas arribar a la presidència, què vas dir? Deixo tot igual? O com enfocaves?
Aquí hi ha Amics de Gent Gran té dos factors molt, molt importants. Primer, que és una entitat de voluntaris, és a dir, que som voluntaris que ens associem i que ens organitzem per arribar a la gent gran. I el meu programa, diguéssim, es basa en dues coses. Primer, aconseguir una alta qualitat de l'equip tècnic, és a dir, a vegades les persones professionals que ens ajuden, si aconsegueixes un alt grau d'especialització, t'ajuden a que aquesta entitat arribi més lluny en tots els sentits. No? I l'altre factor que jo volia treballar era no oblidar les arrels. No? Amics de la gent gran, tenim un lema del fundador Armand Marquiset de França que diu les flors abans que el pa. Per nosaltres, el més important són els sentiments, són les persones, són les individualitats, és el sentiment aquest que representa la flor del carinyo, de l'estimació. Per això, per nosaltres, això és més important que l'aspecte material. No? Jo he intentat transmetre i intento donar testimoni d'això, no? I també a nivell social, que el més important som els sentiments, som tu, jo, nosaltres, l'escoltar-nos, els entendre'ns, el voler-nos ajudar, el servei. Això és el principal factor de la nostra societat.
Senyor Blancafort, aquí a Catalunya Sense Barreres, cada primer cap de setmana de mes tenim una tertúlia de gent gran. És gent gran que promou l'envelliment actiu des de la ràdio, en aquest cas. Però la gent que s'atén a Amics de la Gent Gran, aquestes persones grans d'edat avançada, en quina situació es troben? És un col·lectiu molt diferent al que jo puc tenir aquí a la ràdio.
És que, de fet, Amics, el que és la gent gran en si mateix s'ha estirat. És a dir, vindria a ser ja com una microsocietat dins d'una societat. Els avantatges mèdics que tenim, la nostra qualitat de vida ha millorat tant que dins de la gent gran ara ja podíem parlar d'una quarta edat, per dir-ho d'una manera. És a dir, hi ha gent, jo explico una teoria una miqueta curiosa, que és tots nosaltres en la nostra vida doncs, naixem, creixem, la infància, l'adolescència, i després hi ha la maduresa i finalment l'envelliment. No? Però dins del sector de la gent gran hi ha aquestes mateixes etapes. És a dir, una persona que s'acaba de jubilar és jove, és un infant, és una persona que acaba d'accedir dins del que és la gent gran, dins d'aquesta nova etapa, no? I va seguint els seus camins. No? Llavors, el que hem d'aconseguir és que aquestes persones plenament actives, que han desenvolupat amb una gran experiència, no només professional, sinó també emocional, que tenen tantes coses que aportar, la nostra societat què fa? Nosaltres els recomanem, vinga, a jugar a petanca, a jugar a cartes, i bueno, fer alguna feineta d'ajudar a les altres generacions. No, aquestes persones són persones plenament actives que poden aportar tantes coses a la societat que, de fet, dins del col·lectiu de voluntaris hi ha un gran col·lectiu de gent gran que fa de voluntària. I són importantíssims, són gent que donen valor a aquesta societat, no? que ens permet arribar molt més lluny del que en principi podríem arribar. No?
Però vostès combaten la soledat i l'aïllament social de la persona gran.
I aquí entrem amb aquelles persones que no tenen capacitat de mobilitzar-se o que queden aïllades. No? Nosaltres, per nosaltres no només és important el fet de que tinguin una assistència, és a dir, és important que la sanitat, que tinguin salut, que tinguin uns mitjans de viure, i això és evidentment és fonamental. Però és molt important que estiguin enganxats a la societat, que participin de la col·lectivitat, de tot el que pot aportar la nostra societat. Per fer això, què hem de fer? Pues els hem de convidar, els hem d'anar a buscar, perquè ells, una persona gran que està sola, que no té no té família, que els seus amics han anat desapareixent, que no té capacitat de moure's perquè està malament, les cames no es poden moure, que no tenen tecnologia, que no saben com contactar i com enganxar-se en el món, aquestes persones les hem d'anar a buscar. Aquesta gent necessiten que nosaltres els convidem i els organitzem una sèrie d'activitats que els portem de vacances, que els anem a veure cada setmana, que els portem al dinar de Nadal, necessiten això. I per això nosaltres socialment, i Amics de Gent Gran és el que fem, els convidem a participar de tot el que aporta la nostra societat.
Ho entès, Anna. Jo soc gent gran jove, per entendre'ns, no? El que passa que amb la terminologia aquesta, a vegades no sabem si utilitzem bé els termes o no. Jo escrivia, preparàvem el guió i utilitzava paraules que igual no estan bé o potser firem massa prim, no? Però hem de parlar sempre de gent gran o podem parlar de vells, d'ancians o...
A mi la terminologia, això és un debat interessant, perquè hi ha molta gent, no, és que no ens indiquem avis, perquè no són avis, pot ser que no siguin avis, bueno, és igual. Per mi, per exemple, tu ets un xavalote.
Un nano de 15 anys que encara no m'ha fet avi, però qualsevol dia...
Però a vegades socialment ens creem conflictes, no? Us poso un exemple, no?
Sí, sí.
Ciutadans i ciutadanes. És igual, l'important són gent gran, són gent que han madurat, que els hi podem dir avis, iaio, al fons estem intentant definir persones pues, que ja tenen una certa edat, no? I a partir d'aquí... Pues, no.
Persones grans li sona fred, potser, senyor Blancafort?
No, em sembla correctíssim. A mi m'agrada tot... O sigui, no, una cosa que tenim a vegades és que per aspectes filològics, no?, entrem en debats que... A mi què em preocupa? Em preocupa que les nostres gent gran ocupin la part de la societat que li correspon. La gent gran sou el que ens heu donat tot. Ens heu donat tot, tot el que som, tot el que tenim. Les generacions i generacions de persones que han estat aportant el seu treball i que han aconseguit que tinguem carrers, que tenim llum, que puguem anar al lavabo dins de casa. Totes aquestes persones i generacions ens heu deixat això. I els representants vivents de tota aquesta gent... són la gent gran. I aquesta gent els hem de cuidar, perquè són els que ens ho han donat tot. I com a societat, i a nivell individual, cada una de les persones, hem d'ajudar-los.
Tornem al llibre Com puc ajudar. Hi ha una fulla en blanc. Per què l'has posat, una fulla en blanc?
Aquí una de les coses que hi ha, el llibre acaba amb una sèrie d'idees, perquè primer és la pregunta aquesta que tothom es fa, i jo al final trobo una resposta i proposo que la gent s'activi de manera positiva. Aquest és una miqueta... I al final, una cosa que hem intentat... Aquest llibre és un llibre que... Primer, que els rendiments van amics de la gent gran, és a dir, és altruista, que simplement és un llibre que és un testimoni. Jo conec tants voluntaris que podien escriure tants llibres, hi ha tantes històries maques, no fa falta fer guions. La vida mateixa et dona aquestes històries. I al final el que fem és que convidem a que aquest llibre... es vagi passant de mans en mans, no? Jo crec que tots nosaltres hem d'escriure la nostra pròpia història. El llibre acaba amb aquesta paraula, amb aquesta frase, que diu, ja trigues, ja tardes. Tots nosaltres ens hem d'activar. Tots nosaltres hem de treballar per als altres. A qui vulgueu, a les presons, a la infància, als malalts, tots nosaltres hem de tornar allò que se'ns ha donat. I això és el que intento transmetre.
El factor acció.
Exacte.
Mm-hmm. Tal qual.
Has estat 25 anys dedicat a això, n'estaràs, suposo, bastants més. És difícil saber el moment en el qual t'has sentit més satisfet d'estar treballant amb això?
Jo explicaré, deixeu-me que us expliqui una anècdota, és una molt ràpid, però jo faig de xòfer, encara vaig a buscar els avis i els torno, no? Però aquests, quan tu els...
Diu que condueix bé.
Bueno, a mi m'agrada molt els catxarros, segueixo sent un conductor empedernit. Però aquest fet de que els portes, ai, que em fa mal aquí, que estic mal amb allà, que jo estic fumuda, que tu estigues fatal i que tot està tan malament, l'anada i la tornada, ai, que bé m'heu passat, ai, quina il·lusió, sou àngels caiguts del cel, ai, que macos que sou. Aquest contrast... Aquesta experiència, jo crec que ho explica tot. O sigui, aquesta aportació que hem fet als voluntaris els ha canviat la vida. I això a mi m'emociona.
Mau, quan vulgui, em fa un tom amb aquestes persones grans, eh? Que igual em surten unes quantes històries per explicar mitjans de comunicació.
I tant.
Doncs Maurici Blancafort, president d'Amics de la Gent Gran, autor de Com puc ajudar. Moltes gràcies per haver estat avui a l'edició especial de Catalunya sense barreres del 1er de maig. Això és casa seva. Vingui quan vulgui, ja ho sap.
Moltes sí? gràcies.
Vinga, Sisko, moltes gràcies també per portar-nos en Blancafort, però tenim un tercer personatge, oi?
Ara, en seguida el veurem.
Oi, estàs que te sales, eh?
Avui treballem
avui
molt.
Avui matrícula d'honor per en Sisko Bages.
Todo sea por Ana Hernández.
Més temes. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Escolta, Catalunya sense barreres. No és igual si t'ho expliquen. Ana Hernández. Cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Doncs continuem compartint l'edició tan bonica d'aquest especial Catalunya sense barreres, 1 de maig, dia del treball. Jo penso, Sisko, que ara arriba un dels moments per mi més importants i que més sentit dona a Catalunya sense barreres. Perquè la Rosa Martín és la tercera protagonista d'aquest programa especial de Catalunya sense barreres, centrat en persones que es caracteritzen per la seva empenta en la lluita per les causes i les fites solidàries. La Rosa té la síndrome de Down i demostra cada dia que les persones amb aquesta discapacitat intel·lectual poden encaixar perfectament en la nostra societat. La Rosa ha repassat el guió de les preguntes i ha dit: a mi hay preguntes que no me gustan, Ana. Pues sí, es que igual no hemos hecho bien el guión, Rosa. Tú me lo dices y esto se corrige.
La culpa és
Rosa
meva,
Martín, bona tarda.
La culpa és meva.
Benvinguda.
Bona tarda.
T'agrada la música que he escollit per tu?
Molt.
Sí? Sí, segur gràcies. Que sí, això sí, hem encertat aquí?
Segur que sí, sí.
Sí? Segur que sí?
Sí.
Mira, mira, tot això és per tu. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre. Tu series la reina a qualsevol jardí. Com tu fas?
Jo?
Sí.
No ho sé.
No ho saps?
No ho sé.
Què és el que no t'ha agradat de l'entrevista?
A ver, jo m'he repassat el guió, he vist les preguntes, aviam que sí que m'agradaven i aviam que no. Però jo contestaré a totes perquè considero que tinc que fer-ho per tenir que tallar aquests pensaments que abans es tenia i ara no. Jo, tranquil·la, jo vaig a contestar a totes i sense ninguna, i sense ningú problema, perquè no tinc problemes. Jo puc parlar, expressar-me, o sigui que... Endavant.
Doncs explica'm, com és el teu dia a dia?
Mira, jo treballo en la Universitat de Barcelona, en la zona universitària, en la Facultat de Història. Hace 19 anys que treballo. I des d'aquí, si me permites, voy a saludar a Mosedo, ya se ha jubilado, però des d'aquí quiero hacerle como un homenaje, algo bonito para ella. Edo.
Que además te está escuchando.
Eso ¿sí? espero, no sé.
Bueno, si no le vamos a pasar la grabación y te va a acabar escuchando tarde o temprano, ¿no? Así trabajas en la Universidad de Barcelona.
Sí.
¿Y tu vida cotidiana, cómo es? ¿Qué haces? ¿Te levantas? ¿Coges el metro? ¿Vas caminando al trabajo? Explícame.
¡Oh, mi vida, madre mía! ¿Aquí puedo alargarme demasiado? Pues,
bueno, resúmeme.
Ah, vale, mira, yo me levanto, ¿vale? Desayuno. Por supuesto, y luego voy a trabajar con la calma. Con la calma voy a trabajar. Algunos días voy caminando, otros en metro, otros en bus, pero tranquilamente y sin ningún problema.
¿En qué consiste tu trabajo, Rosa?
Yo estoy en préstamo interbibliotecario y mi trabajo se encarga de buscar comandas en el ordenador, desempaquetar paquetes, hacer los responsables de correos cuando lleguen, fotocopias. Hombre, en mi trabajo siempre curro. No tengo ningún problema en eso.
¿Qué horario haces habitualmente en la Universidad de Barcelona todas estas tareas?
Yo entro a las 11 y salgo a las 2. Es mi horario.
Bien. ¿Y qué grado de satisfacción te da esta jornada laboral?
Hombre, es cortita. Ya me gustaría a mí trabajar más horas, pero por la tarde yo suelo ir a Caliu, que es un centro de ocio donde yo voy frecuentemente. Y aquí quiero recalcar que en el Caliu, donde yo estoy, es para gente con distintas discapacidades también y las subvenciones no llegan. Entonces, pues desde aquí, por favor, que para Caliu, que me ha hecho mucho por mí, que nos ayudéis, porque porque también nosotros necesitamos ayuda en el ocio, no siempre en el terreno laboral, sino también el ocio para nosotros es importante.
¿Qué haces en Cali por las tardes? ¿Dices que vas todos los días, Rosa?
Voy cuando puedo, sí, por las tardes, solo reunirme con mis amigos, hablar, cotillear, jugar.
¿Cotillear?
Es lo mío.
¿De qué cotilleas? A ver, cuéntame, lo que se pueda contar. Piensa que te está escuchando mucha gente, ¿eh?
Porque me escuche, ¿eh? Vale, no problema.
Vale. ¿Revistas del corazón y esas cosas o no?
No, cotillear, yo qué sé, hablar de amores, de amores imposibles, sueños.
¿Sueños también?
Sí, yo tengo muchos sueños también, ¿eh? Uh-huh. Uy, ahora tengo uno más por cumplir.
¿Ahora tienes uno más por cumplir?
Sí.
¿Se puede explicar o no?
Sí.
Sí, vale, a ver, pero no es muy disparatado.
Me encantaría, pero es que yo quiero hacer de este sueño una realidad.
¿Y qué sería?
¡Irme a Uruguay!
¿A Uruguay?
Sí.
Mira, Rosa, tengo para ti un regalito. Por favor, Siscu, posas aquí el micrófono. Mira, es que de Uruguay no, pero yo hoy tengo para ti en el programa a Francisco Vargas, que es un consultor de empresas en Ecuador y conoce perfectamente el país de Uruguay. Esto no estaba preparado. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes a todos.
¿Qué te parece, mi amiga Rosa Martín?
Una belleza.
Bueno, ¿qué le podías contar de Uruguay a Rosa?
Uruguay te ofrece una gran cantidad de escenarios, parajes. Puedes ir por el Río de la Plata, puedes caminar por sus calles antiguas, tradicionales. Uf, puedes hacer mucho.
Bueno, y ahora imagínate que Rosa ha cumplido su sueño, ha ido a Uruguay, pero dice, hombre, voy a pasar a ver a mi colega Paco, que está en Ecuador. ¿Ecuador qué le ofrecería a Rosa como persona con síndrome de Down para ella? ¿La acogería bien este país de una forma integradora? ¿Qué dirías?
Te ofreceríamos todo el cariño posible, que eso es lo que le caracteriza al ecuatoriano. Te recibimos de brazos abiertos y te haríamos transitar por Sierra, Costa, Oriente y las Galápagos.
Porque además en Ecuador hay una especial sensibilidad con los temas de la accesibilidad de las personas con discapacidad, puesto que habéis tenido políticos implicados con el colectivo. Explícanos.
Tuvimos un gran cambio de mentalidad en nuestra sociedad cuando a través del gobierno apareció nuestro vicepresidente que tiene discapacidad y empezó a crear leyes y concientización y nos ha hecho ver lo valioso que nuestra gente es.
¿Qué te sembla, Rosa, todo eso?
Una pasada, pero para cumplir mi sueño es necesario que me ayudéis con lo que podáis.
Bueno, pero además, tú estás vinculada dices que trabajas en la Universidad de Barcelona, por las tardes vas a Caliu,
sí.
Pero además hoy viene, te acompaña también Úrsula Reales, que es directora de Down Cataluña, porque estás vinculada a Down Cataluña. Úrsula no quería hablar para nada, pero yo digo, bueno, Úrsula, si et saludo, almenys em diràs bona tarda. Bona tarda,
sí,
què
bona
tal?
Tarda.
Quina és la vinculació de la Rosa Martín amb Down Cataluña? Acosta't al micro, sisplau.
Sí, més?
Sí, vinga, endavant.
Doncs Rosa Martín és una usuària, una noia que està a Aura Fundació i que Aura Fundació forma part d'Un Catalunya. D'Un Catalunya és una entitat que aglutina una sèrie d'entitats i entre elles és Aura Fundació.
Però deixes preguntar-li una cosa. Perquè,
i tant.
Per què Uruguai? Què té Uruguai que t'atregui tant?
Vale, lo contaré.
Si pots saber-la.
Vale. No, t'explico. Hace... Yo estuve en el colegio Alexia, ¿vale? Estudié ahí toda mi EGB, ¿vale? Y tuve a profesores súper buenos, al profesor Javier Martín, a Concha, a Manuel, a Ana, a Encarna, a Carmen Braz. Bueno, es que no pararía de hablar, pero sobre todo hay un profesor que yo siempre, de pequeñita, tuve especial por él predilección.
Y era uruguaya.
Y claro, él es de Uruguay. Entonces yo ahora hablo mucho con él por el Facebook porque tenemos una página y ahí todos los profesores hablamos. Y después un día me lo encuentro. Me puse a llorar de la alegría.
Ya, o sea que te encantaría encontrarte con personas que han significado mucho en tu carrera de aprendizajes, vaya.
O sea, a mí me encantaría... Escúchame, pero con todos, pero yo, cuando tenga la oportunidad, me voy a Uruguay a ver a Héctor.
Bueno, pues mira, Rosa, tenemos que ir acabando esta entrevista y te voy a hacer una última pregunta que no sé si te gusta o no, porque no me acabaste identificando qué preguntas te gustaban y cuáles no del guión. La pregunta es, ¿tú qué le dirías a las personas que no acaban de tener claro que chicas, chicos, mujeres, hombres, niños, niñas con el síndrome de Down pueden llevar una vida tan digna como cualquier otra persona sin discapacidad.
Mira, yo en primer lugar quiero decir, porque yo lo voy a decir todo, quiero decir que para mí el síndrome de Down no es ningún problema, no es ninguna enfermedad, ¿vale? Para mí los chicos que tienen problemas y dificultades son todos aquellos que, como dijo una vez, que se drogan, que se pinchan, que no tienen cultura, educación. O sea, para mí eso sí que son problemas. Tengo síndrome de Down, pero yo no tengo ningún problema. Yo me muevo por Barcelona, me subo todos los metros, los autobuses, voy a Cali por las tardes, trabajo, tengo una vida feliz. Y no sé qué más decir, solamente que a los padres que les ha tenido un hijo con síndrome de Down, que no estáis solos, hay entidades, hay fundaciones, pero sobre todo lo que me gustaría es recalcar, por favor, que nos lleguen las subvenciones tanto para Proyecto Aura, Down Cataluña y Best Buddies, y también para ayudar a todas las personas en todos los países y también a nivel internacional.
También pedimos para Ecuador, ¿no?
También para Ecuador.
Puestos a pedir. Muy bien, Rosa, pues ha sido un placer tenerte en el programa. Fíjate si me ha gustado entrevistarte, que no he dejado hablar para nada a Siscu. Y eso que había preparado el tema.
Bueno.
Bueno, ahora te dejaré hacer parte de la última entrevista del programa. ¿Te parece, quid pro quo?
Però m'ha agradat que digués això, que no tenia cap mania per contestar totes les preguntes, cosa que molts polítics i personatges a vegades no diuen aquesta pregunta no la contesto, i això no toca, i se'n van, no? I en canvi, tot ha tocat per la Rosa, i és d'agrair.
Rosa Martín, moltíssimes gràcies per haver estat avui a Catalunya Sense Barreres en aquest programa especial del dia 1 de maig. Una abraçada ben forta i moltíssima sort en tot plegat.
Gràcies a tu.
Vinga.
Escolteu Catalunya Sense Barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs continuem aquesta edició especial de l'1 de maig que ha dissenyat en Siscu Bages. Últim tema de la tarda. L'associació ASEM ha llançat una campanya de micromecenatge per impulsar un projecte d'investigació que té com a objectiu la definició de noves eines de diagnòstic de la fatiga crònica. El nostre convidat, Siscu, és en Josep Lluís Ribas, president de SEM, una de les persones, dius, que porta més anys dedicat a buscar-hi explicació remeis.
Sí, a més, aquesta SEM vol dir Associació de Sanitaris al Servei de la Encefalomielitis Miàlgica, que és la forma correcta de dir-ho. Nosaltres volem parlar de síndrome de fatiga crònica, però no us acaba d'agradar aquesta nomenclatura, no? Per què no?
Hola, bona tarda. Bueno, no ens acaba d'agradar perquè està definint una patologia multiorgànica i moltes vegades invalidant per només un símptoma. És com, jo sempre poso el mateix exemple, potser hi ha gent que se m'enfada, però és com si al Parkinson li diguéssim síndrome del tembleque crónico, eh? No és serio.
Quin seria el nom seriós?
Bueno, no és que sigui tampoc gaire encertat, però bueno, el que és a Estats Units i Anglaterra se la coneix com a encefalomielitis miàlgica.
I què se'n sap d'aquesta encefalomielitis miàlgica? Què la causa?
Bueno, la causa no la sabem. El que intentem ara és mirar de diagnosticar-la d'una manera algo més científica, no? Per dir-ho d'alguna manera. Encara s'està diagnosticant només en base a la sintomatologia, en base a la clínica, no?
Uh-huh. Evoluciona de forma diferent en funció de cadascú? Perquè els que coneixem persones que els diem això, els diem que tenen la fatiga crònica, no? Sabem, hi ha molts casos diversos, gent més afectada, gent menys afectada, gent que es pot quedar a casa, que pot sortir, gent que no.
Sí, vull dir, hi ha afectacions diverses. Personalment crec que sota el paraigües d'aquestes sigles i no només hi ha un tipus de malaltia, jo estic convençut, i evidentment en els casos greus pues la persona bueno, pràcticament no es pot bellugar del llit, pràcticament té una mobilitat molt, molt reduïda, inclús s'ha de bellugar en cadireta de rodes, se li ha d'ajudar per tot, pràcticament, ja, és a dir, parlo d'afectacions molt greus. L'evolució, no se sap, normalment l'evolució no és bona, eh?
Afecta més les dones que els homes o és una impressió equivocada meva?
En el cas de la síndrome de fatiga crònica...
Jo conec més dones que homes. Que
sí, el que passa que hi ha molta barreja també amb la fibromiàlgia. Hi ha molta gent que pateix fibromiàlgia, sobretot són dones, en el tema de fibromiàlgies. Afecta sobretot a dones a partir d'uns 50 o 55 anys. En canvi, la síndrome de fatiga crònica afecta pràcticament de la mateixa manera a homes i a dones, a l'inici de la malaltia és abans, és a partir dels 30-35 anys, tot i que hi ha nens i nenes afectats també.
De fet, us em fa enfadar molt que hi ha gent que a vegades diu que això és no és una malaltia, sinó que és un problema mental o que és mandra, no? De tant en tant surten, i ara fa poc n'he vist que sortia algun informe en aquest sentit, i això us deu posar, us deu fer emprenyar molt, no?
Bueno, ens enfada perquè penseu que patologies moltes vegades greus que afecten a molta gent, vull dir, el que no ens agrada tampoc que ens diguin que són patologies rares, perquè estan afectant entre l'1 i el 4% de la població, és moltíssima gent. Bé, una mica el que em deies és que... Perdona, perquè se m'ha anat, la pregunta.
I tornarà.
No, que he vist algun informe recent que quan semblava que ja s'havia aconseguit demostrar al món i al món científic especialment, no, de que això és una malaltia real, no, que torna amb aquella vella idea d'això, que és la gent que té mandra.
És un vinteu, vaja, us inventeu la malaltia.
Sí, sí. Bueno, el poc que s'està fent arreu, és molt poc, ja et dic, però el més seriós que s'està fent és en l'àmbit de la immunologia, i no fa gaire, pues, un especialista, només n'hi ha dos a tot Espanya. Bueno, el que se li va ocórrer publicar a una psicòloga és que, bueno, pues, tot això és de coco, no? Va parlar de les fòbies i de les filies i etcètera, i pensem, pues, que això és una presa de pèl, no?
Josep Lluís, vostè té aquesta malaltia?
Sí, jo sóc afectat des de fa 10 anys.
I què li passa?
Bueno, si em compares a com estava abans, a com estic ara, pues realment estic molt més cansat. A nivell, per exemple, cognitiu també tinc problemes per dormir, tinc problemes gastrointestinals, n'he tingut dos càncers, no perquè sí, vull dir, és una patologia que afecta molt seriosament el sistema immune. El sistema immune queda, d'alguna manera, expenses de lo que serien infeccions de tipus víric i càncer, perquè no pot lluitar contra aquest tipus de patologies, i llavors bueno, la incidència de càncer és molt més alta. El problema que tenim sempre és el mateix, que com que no està reconegut, tot això no consta en els historials mèdics, i llavors hi ha pocs estudis que puguin correlacionar.
Llavors, Josep Lluís, vostè quins medicaments o teràpies fa servir per pal·liar els símptomes d'aquesta malaltia?
No n'hi ha, eh? Vull dir, el metge capçalera, com que no hi ha estudis, el que fa és disparar contra tot els símptomes, eh? Vull dir, llavors el malalt al final es converteix en un zombi, no? A base de prendre ansiolítics, antidepressius, analgèsics, una mica tot, i bueno, i la persona, evidentment, pues, ni millora ni tot el contrari. Vull dir, no, com que no hi ha investigacions, no hi ha estudis, pues no, les farmacèutiques no es fiquen perquè no ho veuen gens clar, tot i que afecta molta gent, llavors no hi ha tractaments.
Investigueu vosaltres mateixos, no? Fa poc heu posat en marxa una investigació amb la qual compteu amb el suport d'ITS i Caixa, no? Per fer una subscripció d'ajuts populars a través d'internet, no? En què consistirà? En què consisteix aquesta investigació?
Bueno, una mica, i t'ho resumeixo molt ràpid, Fa 4 o 5 anys aquesta fundació que investiga la sida va mirar en pocs malalts de fatiga crònica com estàvem al sistema immune i va trobar una sèrie de normalitats. La nostra associació, tot i ser una associació, no som una unitat d'investigació en absolut, però bueno, ens vam buscar la vida, vull dir, per mirar de fer aquest estudi que havia encetat a Tirs i Caixa fa uns anys una mica més gran, i fa aproximadament unes 3 setmanes a la Casa del Mar vam parlar una mica a la comunitat científica de lo que havien trobat dos biomarcadors, que diem nosaltres, que d'alguna manera podien diagnosticar la meitat de casos, val? Això per una banda, per altra banda, Irsi Caixa el que ha fet és continuar aprofundint en un petit estudi, que és aquest pel que demanem diners, que estudiarà un tipus de cèl·lules de limfòcits B, que es diu les T-reguladores, que forma part d'un tipus de linfos que es diu CD4, i és molt important.
Podeu aconseguir 15.000 euros, els tindreu?
És el que demanem, que qualsevol persona que ens pugui o ens vulgui ajudar, que sigui afectat d'aquesta patologia, entri a la nostra blog, ASEM, en 3 S, acabat NM, ASEM, i en allà pot clicar el link pel Verkami, pel micromecenat o aquest, i pot fer les aportacions que vulgui, o posar-se en contacte amb nosaltres. El que sí que demanem és que la gent no es conformi amb el que té. No és una patologia més complicada que la resta, simplement són patologies que no s'ha investigat i, per tant, no es coneixen les causes ni es poden diagnosticar, però tenim la confiança de que realment estem veient que hi ha manera de diagnosticar molt millor. Una vegada saps què està passant, segur que es ficaran les farmacèutiques, segur que es podran fer millors diagnòstics i millors tractaments. Vull dir, que la gent no es conformi i que ens truqui.
Josep Lluís, ASEM en 3 S.
Sí, senyora, en 3.
ASSSEM. Uh-huh. Un eslògan fantàstic perquè es recordi la seva pàgina web. Sí, sí, hem de col·laborar. 3w.asem3s.org.
Sí, senyora.
Quina ràbia, que les administracions públiques, les empreses farmacèutiques, multinacionals no investiguin aquestes coses,
Sort que existeix gent com vostè, Josep Lluís Ribas, president d'ASEM, l'Associació de Sanitaris al Servei de la Encefalomielomalgia, que és com es diu, digues-ho tu bé.
No, bueno, per això acabem sempre dient lo de síndrome.
Tu digues com li agrada al Josep Lluís.
Encefalomielitis miàlgica.
S'ha de valer per dir aquest nom,
Imagina't en anglès com deu
ser. Com el Josep Lluís també. Mira que vals, siscobades.
Sort que hi ha gent com el Josep Lluís Ribas i sort que hi ha gent com l'Anna Hernández.
Et felicito pels continguts que has elaborat per aquest Catalunya sense barreres, especial 1 de maig. Tots els mèrits per tu, i tant que sí, per portar-me gent com en Josep Lluís. 3w.asem.org. ASEM en 3 S. Una abraçada ben forta. Això és casa seva per quan vulgui.
Doncs moltíssimes gràcies i fins aviat.
Fins aviat. Nosaltres tornem, com sempre, el dissabte, en programa habitual, 3 de maig. Ha estat un plaer estar amb vosaltres en un dia com aquest. Sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. Ràdio Estel.